Aquesta és una història que només pots viure al circuit. 24, 25 i 26 de maig. Gran premi Monster Energy de MotoGP al circuit de Barcelona, Catalunya. Compra ja les teves entrades a circuit.cat. Viu-ho!
El contracte amb el Barça. A banda, també s'han d'inscriure Araujo, Marcos Alonso, Sergi Roberto, Iñaki Peña com a renovats, Gundogan, Íñigo Martínez i Romeu, els fitxatges, i també Alejandro Valde i Lamine Yamal.
El que podria ajudar precisament a aquesta inscripció de nous fitxatges és la sortida de jugadors com Clément Lenglet. En aquest sentit, el Barça està negociant la cessió del jugador a l'Al Nassr de l'Aràbia Saudita.
Segons publica Mundo Deportivo, el club saudita no pagaria traspàs, però el Barça s'estalviaria la seva fitxa. El francès té contracte fins al 2026 amb el club blaugrana. Ara falta que el jugador es posi d'acord amb l'Al Nassr de l'Aràbia Saudita. N'ha tornat a parlar Joan Laporta. El president del Barça ha concedit una entrevista a la CNN on ha deixat caure que qui va jugar en aquest país no ho fa per motius esportius, sinó econòmics.
Futbol és un esport, un team sport.
El futbol és un esport d'equip. El més important és l'equip. Clar que els jugadors de talent poden ajudar a promocionar l'esport i fer que els aficionats estiguin contents, perquè el talent és el talent. Però l'equip és la prioritat. I amb tot el respecte, preferir anar a Aràbia Saudita no té raons esportives. Qui ho fa és per altres motius.
Ara bé, el president ha ofert cooperació entre el Barça i els equips de la Lliga Saudita, com per exemple a través d'acadèmies de futbol.
Per tancar amb el Barça, Pol, l'expedició blaugrana encara amb Ousmane Dembélé va aterrar ahir a la tarda a Barcelona. Els jugadors tenen uns dies de descans abans de preparar el camp del dimarts 8 d'agost contra el Tottenham, de dimarts de la setmana que ve. També ha tancat la gira pels Estats Units el Real Madrid i ho ha fet amb derrota, perdut aquesta matinada contra la Juventus per 3-1.
L'equip blanc ha tancat la gira amb dues victòries i dues derrotes, una d'elles al clàssic contra el Barça. Fa unes hores ha perdut contra la Juve amb golaç de Vinícius, però amb problemes d'efectivitat. Ancelotti ha confirmat que el jove Arda Güler, que no ha jugat ni un sol minut encara en aquesta pretemporada, estarà un mes de baixa mínim. També li ha posat un 6 de nota a la pretemporada de l'equip.
Mira, ara que parlem de la Juventus, ahir es va confirmar, ahir va ser dia trist, realment esperable, perquè al final tots ens fem grans, però dia trist pel futbol. Ahir es va confirmar el que avançava la Gazzetta dello Sport i que ja us explicàvem ahir al matí aquí al Món a RAC1, que és la retirada d'una de les grans llegendes del futbol italià i del futbol mundial, una de les grans llegendes de la Juventus, que és el porter Gianluigi Buffon.
El capitano!
Amb 45 anys, 45 anys, Buffon, deixa el futbol un dels millors porters, sens dubte, de tota la història. L'italià s'ha retirat al Parma, l'equip on va començar, i després de 28 anys de carrera, 10 títols de Lliga Italiana, un Mundial, i arribant 3 vegades a la final de la Champions sense guanyar-ne cap. Aquesta quedarà com la gran assignatura pendent, com la gran espina clavada en la carrera, aquesta taqueta, en aquest expedient impolut de la trajectòria de Julián Buffon. I aquesta matinada, Leo Messi ha fet 2 gols a la victòria de l'Inter de Miami contra l'Orlando City, un partit marcat pel debut de Jordi Alba, que ha jugat mitja hora al costat de Messi Busquets. D'altra banda, a més també, ara tornant cap aquí a Catalunya, el Girona presenta, Pol, aquest migdia Pablo Torre.
Un jugador cedit pel Barça fins a final de temporada, que no va jugar ahir en el 5è amistós de l'equip contra el Nàpols. Després dels 90 minuts de joc, el partit va acabar amb empat a 1. El gol dels gironins el va fer Cristian Estuani, el partit va anar als penals i allà l'equip de Michel va perdre. El tècnic, però, està va satisfet.
Los jugadores que a nivel individual, pues bueno, cada vez se sienten mejor, están dando un paso adelante y pienso que llegaremos muy bien a la competición.
Els gironins jugaran 2 amistosos més abans del debut a la Lliga, el primer dissabte a la Vinya contra l'Andorra, el segon diumenge en el trofeu Costa Brava contra la Lazio.
Mentrestant, l'Espanyol, Pol, ja ha rebut 3 ofertes formals de traspàs pel Sergi Darder.
Una dels països àrabs fa unes setmanes i dues del Mallorca, la darrera els últims dies, segons ha pogut saber RAC1. Totes 3 eren inferiors als 10 milions d'euros i l'Espanyol les ha rebutjat. També ha rebut ofertes de cessió, però tampoc les ha contemplades. La clàusula de Darder és de 15 milions, però l'Espanyol negociarà per menys d'aquesta quantitat.
I fora del futbol, Pol, destaca alguna cosa?
2. La primera, que Àlex Rins deixa Honda i correrà a Yamaha a partir del Mundial de MotoGP vinent. I la segona, que el Barça de futbol sala és a Andorra des d'ahir per començar-hi la pretemporada.
Doncs va, ja que tinc el Martí per aquí voltant, feu un cop d'ull al temps, també. Martí, bon dia de nou.
Bon dia.
Hem canviat de mes. Mm-hmm. Hem parlat d'aquestes pluges, etcètera. Fem un... recapitulem temperatures, sensacions i tal, ara que ja són les 9 del matí, que ja va traient el cap al sol.
Sí.
Doncs vinga, mira, començant per aquí on som, a Falset, a la capital del Priorat, ara mateix 21 graus, al voltant d'un 60-65% d'humitat, un ambient molt agradable, l'hem de qualificar així ara mateix en aquesta zona del sud de Catalunya. Més fresca, al Pirineu, fins i tot la baixada de temperatures comença a fer-se evident, a ser contundent a l'alta muntanya. S'ha arribat als 4 graus només de mínima, 4 graus, temperatura freda a l'alta muntanya, a la Pica d'Estats, al sostre del nostre país, però també doncs, a la resta de l'interior, temperatures, per exemple, a l'altiplà central, a la zona de Calaf, a l'Alta Noia, 18 graus, 19 a Horta de Sant Joan, 20 a Oliana, 21 a Olot. Sí que és veritat que a la costa de Tarragona i Barcelona la xafogor continua molt pesada. De fet, és una baixada de temperatures que comença a entrar a les cotes més altes del país i s'anirà instal·lant entre aquesta tarda, demà i dissabte, la resta. Per tant, paciència a la costa, perquè seran les comarques les persones que ho notaran més tard. Estem anunciant aquest canvi de temps, de termòmetres, però insistim, si sou al Pirineu, doncs ja ho notareu avui. Demà, de fet, aquesta tarda, ja molts punts de l'interior, la baixada respecte a ahir serà important, i després sí que ja, al cap de setmana, doncs aires molt més frescos a tot arreu. Desapareixerà la xafogor, ni que sigui per uns dies, amb nits per descansar bé, també a les grans ciutats de la costa, però compte, l'estiu no s'ha acabat. Sembla que pugui punxar un parell o tres de dies, però tornarà a revifar. Almenys així ho indiquen els mapes a llarg termini, per tant, som a l'agost, tot just l'acabem d'encetar. Tot ens fa pensar que la calor tornarà a ser important, intensa, tossuda, de cara a la setmana que ve. N'estarem pendents, és probable. De fet, els models indiquen que l'agost serà més càlid del que tocaria. Mm-hmm. Per tant, hem d'esperar que tinguem pics de calor i que es puguin tornar a assolir aquestes màximes de 40 graus o puntualment més a l'interior.
A la meva.
Sí, o sigui que res de fresca, aquesta fresca que tindrem un parell o tres de dies. Això sí, amb valors per sota dels normals per l'època. Per tant, un jersei fins i tot, jo...
Tinguem-ho a punt, allà, exacte, plegadet, al costat.
Exacte, aquest matí, doncs, un jersei...
Però no canviem l'armari.
No canviem l'armari ni de bon tros, perquè encara tornarà a fer calor. I el canvi de temps ens porta aquesta baixada de temperatures, el vent que hem comentat als dos extrems del país, molta precaució amb les ventades perquè poden ser fortes. Ja ens hem acostat als 100 km per hora per bou a l'Alt Empordà, però també cops destacables del mestral, aquest vent de cerç que arriba a les Terres de l'Ebre i al Camp de Tarragona, 70 km per hora al Perelló aquesta matinada matí. S'ha de mantenir 48-72 hores aquest vent del nord en un territori eixut, molt assedegat. Per tant, siguem conscients que la sequera és estructural, que per molt que tinguem alguns ruixats avui a les comarques de Girona i Barcelona i al Pirineu, a la resta no ha de ploure, i les zones dels extrems del país, a sobre de no tenir aquesta precipitació, reben la força del vent, condicions doncs idònies perquè hi hagi focs. Per tant, molt seny, molta precaució. Les temperatures sí que baixen, i després aquestes precipitacions que demà es mantenen a les comarques gironines, però el cap de setmana no. Per tant, dissabte i diumenge, si teniu previsió d'anar a la platja, a fer muntanya, bones notícies per les persones que esteu de vacances, perquè s'espera un temps tranquil, amb sol, això sí, encara seny amb el vent, que serà fort.
Aquest és el missatge, seny i prudència. Per cert, un moment, que em diuen que hem de rematar bé els esports, que ens han faltat tirar la cua. Tira, tira, Jake.
He de fer servir el cotxe cada dia. Puc reduir les emissions? Hi ha alternatives per aconseguir-ho?
Sí, hi ha opcions per fer-ho. A Repsol estem desenvolupant combustibles renovables, com ara els biocombustibles avançats generats a partir de residus i els combustibles sintètics a partir d'hidrogen i CO2 per poder assolir les zero emissions netes. Descobreix aquest projecte i molts més a Repsol.com. Repsol, inventem el futur.
9 i 8, el trànsit.
Norauto, els experts en el manteniment del teu cotxe, t'ofereixen aquest espai.
Des del Servei Català de Trànsit, comptant cotxes, i tenim la Fina Araque. Bon dia.
Hola, molt bon dia. Doncs avui ens comencem situant a l'autopista AP7, a l'altura de Sant Cugat del Vallès. S'ha accidentat una autocaravana. En aquest moment ja s'ha pogut retirar els vehicles accidentats. Tanmateix, encara queden retencions de 6 quilòmetres des de l'altura de Castellbisbal, com dèiem, en sentit nord, en sentit Girona, i de retruc d'aquesta afectació viària, també a la B23. Hi ha retencions de 3 quilòmetres des de l'altura de Molins de Rei, així que problemes per circular en aquesta zona de l'autopista AP7 en sentit nord, en sentit Girona. També destaquem que de retruc d'aquesta accident, també hi ha, per l'efecte Badoc i Tafaner, retencions al mateix tram de l'autopista P7 a Sant Cugat del Vallès en sentit sud, en sentit Tarragona. Així que de moment això és el més destacat.
Filla, potser hauries de canviar els pneumàtics del teu cotxe.
Sí, per què?
Perquè estan desgastats. Miro per la teva seguretat.
I per la meva butxaca, qui mira?
A Norauto aconsegueix fins a 80 euros en carburant i molt més muntant els teus pneumàtics Michelin. Demana cita a norauto.es. Quilòmetre a quilòmetre, avancem junts.
I acabem aquests apunts aquí al Món a RAC1 recordant-vos que avui fem programa des de Falset, des del bell mig del poble. Atenció, perquè a aquesta hora obrim les portes de l'emblemàtic Teatre L'Artesana. Tota companyia és benvinguda, així que si encara no sou per aquí, no ho teniu tot perdut. Sé que no sóc el Basté. Sé que no sóc el Basté. Aquest era el Basté, però per convèncer-vos que vingueu, hem portat vi. Si no veniu, per nosaltres, almenys, feu-ho per la sang de Crist.
No sé lo que hacéis, pero lo único que conseguís es que me salga el diablo de dentro.
Que portin el vi.
Que portin el vi, exacte. Parlant de coses emblemàtiques, fins a les 12 ens trobareu, com dèiem, al Teatre L'Artesana. Parlarem de Falset i de la seva gent, descobrirem els secrets del parc natural del Montsant i tastarem els vins del Priorat. I com hem anat repetint, més que l'all, durant tota la setmana, viurem el retorn d'un grup mític de tota una capital de comarca. Per fi, sense més dilacions, avui, a partir de les 11, aquí, al Món a RAC1, des de Falset, l'esperat retorn de...
Però el boomerang...
No. Ens encantaria que fos el retorn de Manel o de Messi, ja que hi som, però avui podem dir que, i això està a l'alçada, The Soul Machine is back. The Soul Machine ha tornat. Es tracta de la banda referent del soul, el funky i l'R&B a Catalunya. I un dels seus integrats és l'il·lustre alcalde de Falset, amb qui parlarem també del poble i de la seva gent. En fi, que amb bon pa i bon vi, a les 12 serem fora d'aquí. Això ho ha escrit la Mar Suí, segur. I recordeu, som a Falset i el primer que arriba, el primer que veu.
Ai.
El Món a RAC1 amb Sergi Ambudio. Les passions ens criden. Són aquella veu que et diu: en aquest partit et va la vida. Les que et porten al paladar cap a sabors nous. Les que et fan anar al teatre no només a veure'l, sinó a viure'l. O les que converteixen cada concert en únic. Entra a Experience by CaixaBank i gaudeix de les teves passions amb descomptes, sortejos, experiències i continguts digitals en exclusiva. RAC1 i la Generalitat de Catalunya presenten El Món a RAC1, en ruta d'estiu amb Sergi Ambudio en directe des de Falset.
9 i 12 minuts.
Banc Sabadell t'ofereix el perquè de tot plegat.
Avui, amb els periodistes Ferran Casas i Miquel Bonet, la directora en el tercer sector Dolors Camats i la professora i escriptora Sònia Sierra.
A veure, des de Barcelona, Sònia Sierra, bon dia.
Estem bevent aigua, aquí.
Sí, us tenen ben atesos, Barcelona?
Sí.
Clar, perquè, a veure, Sònia Sierra des de Barcelona. Dolors Camats, bon dia.
Hola, bon dia.
La Dolors Sònia Camats també des de Barcelona.
No tenim vi, vol dir.
Ah, mira, haver vingut a Falset, l'oferta, se us va plantejar. Ferran Casas, també des de Barcelona.
Bon dia. Espero que em portis un Montsant, Sergi?
Sí, a veure... Sí, ja recollirem. A partir de les 12 replegarem tot el que puguem.
Exacte.
I l'únic que es mereix realment que el saludem amb tots els honors és el Miquel Bonet. Bon dia, Miquel.
El vi també.
El vi també. El Miquel que ens ha acompanyat, també és cert que a tu Falset et quedava una miqueta més a prop.
Em queda més a prop de casa i, a més, com que faig reivindicació històrica del territori, doncs, si avui no hi era, hauria quedat bastant malament.
Això és veritat. Que, per cert, aquest teatre, el Teatre de l'Artesana de Falset, és... Hosti, a mi m'ha sorprès per gran.
Sí.
No, enorme. Té dos pisos, és espectacular. I el poble, mira, ahir ho comentàvem venint, perquè clar, nosaltres hem fet nit aquí i arribàvem amb el cotxe I clar, fas tota la carretera de corbes i tant, travessant el coll, sí. I és espectacular. El paisatge és espectacular, amb aquest mosaic i aquest contrast de paisatges que té el Priorat, no? I que és meravellós arribar a Falset, que puges, 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 i després baixes i ja veus allà el campanar, no? Regnant el poble.
No, 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 no l'esteu veient, el Sergi, però fa uns ulls realment d'il·lusió.
Clar, és que és veritat.
No, no, està
estat tot el dia a Barcelona.
Està bé, no, no, per això heu de sortir de Barcelona, sempre us ho diem. Molt contents i moltes gràcies a la Generalitat que hagi pagat això.
I un altre detall també que vaig apuntar, el vam comentar amb l'Eva, que per cert, avui tindrem molta gent de Falset. A partir de quarts d'onze, això, ens dedicarem pròpiament a parlar de Falset, del Priorat, de la seva gent. És quan entrarà el vi, és quan entrarà l'oli, és quan totes aquestes coses. Però, i enviarem a l'Eva Jou a passejar pel poble. Bueno. La farem anar a buscar alguns raconets, perquè hi ha algunes coses curioses. Per exemple, m'han dit que hi ha una màquina expenedora.
Ah, de motits, no?
De motits.
Molt famosa,
exacte, sí. Sí, molt coneguda.
Molt coneguda.
Anirem a visitar el castell. Sí. També farem voltar el Martí Oliveres, que per cert, el Martí Oliveres el primer que va fer quan va arribar ahir al vespre va ser anar a córrer. I va tornar també completament enamorat de l'entorn. És veritat que el Martí com és un home molt de territori, però
com
també...
Com són els pixapins.
Com són... No, el Martí no. El Martí no li va dir, jo sí, però ell menys. Tot això ho farem... I res, d'això fins a quarts d'onze. Us he generat una miqueta d'enveja, Ferran, Dolors, Sònia, o no?
Sí, i tant.
Aconseguit?
Molta.
Veus?
A mi m'agrada molt el Priorat.
Sí?
Sí, és un fet.
I el visites sovint o no?
Sí. Hi vaig tot sovint. Que la zona, el que passa a la zona més cap al nord, la zona d'Ulldemolins i tot això, però sí. Mm. Val molt la pena.
Per cert, aprofitant que tinc el Miquel aquí també. Clar, Miquel, tu ets de Cambrils, ben dir, oi?
Sí.
Has anat mai a la platja del Miracle, a Tarragona?
Sí, la conec. Sí, m'hi he banyat un parell de cops. Ara fa anys que no, i no he tingut l'ocasió d'ofegar-m'hi, si és això el que em preguntes.
Clar, és que és molt sorprenent, ens ha sorprès molt aquests dies. Clar, hem tingut un inici d'estiu, aquest mes i mig que portem,
sí.
Des del 15 de juny, que és quan es considera que comença la temporada de bany, amb 19 ofegaments ja, però... Hi ha molts rescats i 3 morts han estat a la platja del Miracle de Tarragona. Mm. Han estat precisament en aquesta platja.
Mm.
No sé si tu, com a usuari habitual del litoral tarragoní de la Costa Daurada, et sorprèn.
El que s'ha dit en guany, i potser és el canvi més substancial, és que hi ha hagut un especialment molt mala mar i no era del tot habitual el juliol. Jo crec que és el motiu principal. A banda de certs desajustos concrets de la platja del Miracle amb el tema dels socorristes. Uh-huh. Ahir, per exemple, es deia que els socorristes pleguen a les 7 de la tarda. És a dir, no té gaire lògica quan se'ns ha fet tant desment en que anem a la platja amb hores més raonables, és a dir, no anar-hi a les 4 i a les 5 de la tarda. Però si vas més tard, llavors no et trobes socorristes. Hi ha certa contradicció i no pot ser que a les 7 de la tarda ja pleguin. A banda de tots els problemes sindicals que té el sector, a més, que és una cosa que també s'hauria de parlar, que també a Barcelona també hem tingut problemes en aquest sentit, i he sentit que l'Ajuntament de Tarragona i almenys hi ha posat els corts fins a les 8.
Dic, sí, ampliat una hora més.
Potser aquesta era l'hora crítica dels ofegaments, potser amb això ja el podem controlar una mica. Tot i així, sí que és estrany que es concentrin tants ofegaments al mateix punt en tan poc temps, però té a veure amb la mala mar, que això sí que estàvem avisats, i ens ho havien dit.
Clar, Ferran, sí. Dolors, Sònia, des de Barcelona, aquesta és una de les preguntes que precisament vam fer a la CAP d'Emergències de Protecció Civil fa un parell de dies aquí al Món RAC1, que jo començava l'entrevista amb ella, que la vam voler trucar precisament per aquestes xifres, no centrats en la platja del Miracle, sinó en general al litoral català, i la pregunta que jo li vaig fer és: hem perdut el respecte al mar? I us trasllado a vosaltres també aquesta mateixa pregunta.
Segurament hi ha una mica d'això, no? Però també el que diuen des de Protecció Civil és que aquest és un any en què hi ha més corrents marines, i per tant més corrents marines vol dir més canvis del mar, més perillositat, i davant d'això jo crec que el tema de la platja del Miracle doncs és segurament segur que és absolutament casual, que no és una qüestió d'aquesta platja que passa a tot el nord a tot el nostre litoral i, com dèiem, aquests canvis de les corrents marines. I davant d'això, doncs és evident que ahir, de fet, hi va haver una reunió, crec, de l'Ajuntament de Tarragona amb Creu Roja, i van acordar coses, o van dir que farien coses, doncs, que em sembla que entren dins del sentit comú, no?
Abans sí. Comentava, Ferran, mira, Miquel. Precisament, sobre aquestes coses tenim l'Esteve Giral, connectat, que és el corresponsal de RAC1 a Tarragona. Ell va seguir aquesta reunió entre l'Ajuntament i Creu Roja i ens pot explicar aquests detallets, aquestes coses que comentaves. Ferran, bon dia, Esteve.
Què tal? Bon dia, com esteu? Bon dia a tots. Bon dia, Miquel, per cert.
Bon dia, Esteve.
Molt content de saludar-te. Igualment.
Gràcies, no em mereixo tanta atenció.
Esteve, això, ahir aquesta reunió d'urgència, que a més avui també amb aquest ple d'urgència de l'Ajuntament, què s'ha aprovat, què s'ha decidit?
Sí, fonamentalment ampliar el servei de socorrisme una hora, ho dèieu, acabava a les 7, aquests horaris segurament són d'una altra època, d'un altre temps, s'amplia de 7 a 8, per tant aquesta hora també estarà coberta amb el servei de socorrisme a la platja, el fa la Creu Roja, ja ho sabeu, unes 7 empreses fan els serveis de socorrisme a tota la costa catalana, i la Creu Roja també, i a Tarragona sempre ho ha fet la Creu Roja, si no em falla la memòria, per tant s'amplia una hora. Es mirarà de senyalitzar millor. La senyalització és una de les grans reivindicacions que fa també el sector, el món del socorrisme i de la vigilància. S'haurien de senyalitzar, diuen, millor alguns punts de la costa que són especialment perillosos. De fet, ho dèieu, les corrents marines expliquen en part el que ha passat i el que està passant a la Costa Daurada i també en aquest cas concreta el Miracle. I de fet es vol senyalitzar amb boies un punt d'aquesta platja, tocar del port esportiu, perquè en aquest punt s'ha detectat que hi ha canvis sobtats de corrents marines que provoquen doncs problemes perquè la gent no pugui tornar a l'arena i això doncs és molt i molt problemàtic. Segurament ja tindrem temps també de parlar-ne, però aquí hi ha un tema més de fons que s'hauria d'analitzar i en veu parlar també fa uns dies. El model de vigilància i de socorrisme a les platges de Catalunya i a les platges d'arreu. No hi ha un model, és a dir, aquí cada ajuntament fa la concessió del servei a una empresa o a la Creu Roja i és l'empresa i qui té la concessió qui decideix quins recursos hi destina, com vigila, quins punts de vigilància té, si han de ser mòbils o fixes, i no hi ha un model per tothom. De fet, en aquest sentit, la Universitat Rovira i Virgili, ho vam explicar també aquí a RAC1 fa unes setmanes, està treballant en intentar trobar un model, un sistema que permeti validar el servei de socorrisme i de vigilància a totes les platges, que poguéssim tenir una mena de sedàs per on valorar i mesurar i dir, per exemple, quants socorristes hi han d'haver en una determinada platja, on situar els punts de vigilància, si han de ser mòbils o han de ser fixes, quants recursos ha de tenir aquest servei, quantes motos d'aigua, per exemple, com s'ha de fer tot això. Però jo crec que aquí queda camp per córrer, més enllà de la casuística desgraciada d'aquest estiu, jo crec que aquí hi ha una anàlisi més de fons,
Doncs mira, centrant-nos a la platja del Miracle, ara us deixaré intervenir també Dolors, Sònia, però aprofitant, perquè ja el tinc punxat al telèfon, a aquesta hora del matí podem saludar l'Aleix Font, és coordinador de les platges de la Creu Roja a Tarragona. Per tant, millor que ell, segur que no tenim a ningú per parlar precisament de la platja del Miracle. Aleix Font, bon dia i moltes gràcies.
Hola, bon dia, gràcies a vosaltres per l'espai.
La pregunta, Aleix, doncs és: què està passant a la platja del Miracle?
Realment no te sabria dir exactament què és el que està passant. Sí que és el que estem tenint. Estem tenint uns canvis de corrent molt sobtats, uns canvis de mar molt sobtats. De 2 hores en 2 hores ens canvia el mar completament d'una banda a l'altra. No sabem el per què, sí que sabem això, què és el que està passant, que estem tenint un mar bastant advers aquest any.
Aquest any, Això no és habitual.
A veure, aquesta platja sempre ha sigut una platja, podríem dir, un punt negre. Sempre hi ha hagut ofegaments, sempre hi ha hagut morts, sempre hi ha hagut molts rescats. Però aquest any especialment estem tenint més problemes que altres anys per això, pel canvi de la climatologia, pel canvi de pressions, pel canvi de les corrents.
Aquests canvis de corrents, és a dir, hi ha alguna explicació aquí darrere o simplement són coses que passen? El mar canvia, és canviant constantment, o aquests canvis de corrents es poden explicar per alguna raó?
Al final, Jo crec que si volguéssim explicar aquests canvis de corrents els hauríem d'haver anat estudiant al llarg dels anys. Com que no tenim una mètrica des del, diguem, 2017-2018 fins ara 2023, no te podríem dir exactament què és el que està passant i per què. Sí que és veritat que aquí a Tarragona no sol ser un lloc amb molts canvis de pressions, i a Mar Mediterrània en general, però aquest any sí que ho estem patint. Se nota, l'aigua puja als passeigs marítims, l'aigua dels ports esportius puja, això al final tot se nota, tots són corrents que al pujar i baixar formen. Llavors és bastant probable que sigui tema de pressions. Igualment no ho podem assegurar perquè no tenim les dades tampoc.
Mm-hmm. Clar, aquí tinc algunes dades, per exemple, relacionades amb això, que hi ha hagut 562 assistències sanitàries a platges tarragonines, 42 rescats i aquests 3 ofegaments que parlàvem a la platja del Miracle. Això, Aleix, és exclusiu de Tarragona, perquè dels 19 ofegaments mortals d'aquest estiu, 10 han estat precisament a la Costa Daurada.
Sí, realment estem veient una incidència molt gran aquest any aquí a la Costa Daurada en tema d'ofegaments. Nosaltres, especialment a la zona on estic jo treballant, a la zona de Tarragona, estem notant molt l'increment d'entrades a l'aigua dels corristes per atreure gent, gent que a la que ja no fa peu se'ls emporta la corrent totalment. Ho aixequem tot ara mateix. Els socorristes, un cop entren, agafen a la persona, quan surten ens diuen, hòstia, pues, realment aquella persona ho estava passant molt malament perquè se l'emportava la corrent. No sé si és algo generalitzat de Costa Daurada, que estem tenint tots les mateixes corrents, les mateixes pressions. Ara estem començant a intentar parlar amb més platges d'aquí del voltant per a veure què podem fer o quin és el motiu de tot això, però no sabem exactament per què s'està incidint tant a Costa Daurada.
Mm-hmm. Clar, ara ho parlàvem, parlàvem de corrents, aquestes platges de la Costa Daurada que acostumen a ser molt amables, que són àmplies, són llargues, i jo crec que això pot transmetre una sensació com de tranquil·litat pels banyistes, parlant de corrents, però també pot ser que quan ens posem al mar a les platges de la Costa Daurada ens confiem una mica massa?
Sí, això segur. Al final pensem que les platges del mar Mediterrani en general i les platges de Costa Daurada, que semblen així molt llarguetes a l'hora de caminar, que no solen tindre grans onades, que no solen tindre grans corrents poder fins aquest any, no estem acostumats i ens confiem i pensem que realment, bueno, vale, sí, hi ha una miqueta d'onadeta i una miqueta de corrent, però realment no tindré cap problema per entrar i per sortir. Al final és una miqueta la cultura que hi ha amb alguns altres puestos, amb algunes altres autonomies, potser, que tenen una mica més de respecte envers al mar, a l'estat de la mar, encara que no es vegi clarament des de la sorra.
Mm. Ara ho comentava l'Esteve, ho explicava, i l'Ajuntament de Tarragona va aprovar l'ampliació d'una hora al servei de socorrisme, que ara acabarà a les 8 i no a les 7 de la tarda. El Miquel Bonet també comentava, veurem si una hora més de servei de socorrisme canvia gaire cosa. Clar, jo et pregunto, és suficient aquesta hora extra als vespres? I clar, la majoria d'ofegaments són aquesta hora, cap al tard, o no hi ha cap patró aquí?
Nosaltres tenim molta incidència a partir de les 7 de la tarda. Què és el que passa? Que els nostres socorristes, de 10 a 7, estan tot el dia fent prevenció, avisant a la gent, ara no entris, ara entra per aquí, ara entra per allà. Llavors, a la que marxem nosaltres, aquesta prevenció es perd. No hi ha cap indicació de, vale, doncs, aquesta és la zona segura, aquesta és una zona perillosa. Llavors, la gent no sap identificar les zones perilloses, com és obvi, al final cadascú treballa dins de lo seu, i tenim aquests problemes. Sí que és veritat que tenim molta incidència a partir de les 7 de la tarda. Nosaltres, quan estem recollint, ens avisen, escolta, tenim això, llavors ja anem. Però, clar, no tenim el servei principal, que és el servei preventiu, que és el que més ofegaments evita amb molta diferència.
Mm-hmm. Quants socorristes hi ha a la platja del Miracle?
Platja del Miracle, cada dia tenim 5 socorristes.
5?
Sí. Sí, sí.
Això és suficient?
Al final, sí, en general sí. Tenim els dies més complicats, potser, que són els dies de bandera vermella, on fem un canvi d'aquests 5 socorristes, un el traslladem a la zona més perillosa, llavors segueixen 105, però dividits d'una altra manera. realment és una zona que amb 5 socorristes se cobreix perfectament, més l'apoyo, l'ajuda de la moto d'aigua que tenim a la platja del costat. És suficient perquè al final les corrents de la platja sempre ens porten cap a una banda o cap a l'altra, llavors nosaltres destinem els recursos cap on toca. Però sí, per l'estudi que vam fer, conjuntament amb l'Ajuntament, considerem que sí, que són suficients.
Fa un parell de dies, ara ho comentàvem, des d'aquí al món a RAC1, vam fer una trucada a Protecció Civil i ens explicaven que un dels problemes és que actualment a Catalunya no hi ha una llei que reguli el servei de socorrisme a tot el país. Llavors ens trobem amb problemes com que els concursos es tanquen a 8 mesos vista de l'estiu i després qualsevol contratemps no som a temps de corregir-lo. I deien que amb una nova llei, amb una llei catalana que ho empaquetés tot, que marqués límits pressupostaris, etc, la situació podria ser una miqueta millor o almenys podria estar més controlada o hi hauria més marge de maniobra pels ajuntaments. Ho comparteixes, això?
Sí, al final tot el que estigui regulat, parlant amb els experts, que quedi tot clar, de marcar uns mínims dins del sector, nosaltres ho respectem. Sí que és veritat que la Generalitat va fer fa temps un manual de bones pràctiques a l'hora de licitacions de servei de socorrisme i nosaltres, parlo a nivell Creu Roja de Tarragona, se compleix aquí a Tarragona, però sí que és veritat que el sector en general costa que aquestes bones pràctiques se compleixin. Si aquestes bones pràctiques, que és simplement un manual, una ajuda per als ajuntaments, es passessin a ser una llei, doncs la cosa, el sector milloraria molt, es professionalitzaria més, tindríem molta més seguretat, molts més socorristes, més preparats, i al final és algo que nosaltres compartim.
Mm-hmm. Esteve Giral, que m'imagino també com a usuari de la platja del Miracle, o en tot cas com a usuari segur de les platges de la Costa Daurada, no sé si vols fer alguna pregunta al coordinador de les platges de Tarragona de Creu Roja.
Sí, justament comentava que ara estan parlant, no?, amb altres platges, amb altres municipis de la zona, i també lliga amb això que comentàveu, no?, que al final cada municipi regula el seu servei de socorrisme i hi ha experts que troben a faltar això. Més coordinació, també lligat amb això, que no hi ha un marc normatiu compartit. Li voldria preguntar a l'Aleix, no?, aquest punt de coordinació, si realment existeix, si realment parleu entre vosaltres, perquè lògicament el problema no s'acaba a la frontera, per posar un exemple, entre Tarragona i Altafulla, o entre Cambrils i Salou, sinó que són problemes compartits. Si hi ha coordinació, si hi ha contacte, i si creus que n'hi hauria d'haver més.
Sí, està clar que al final, encara que siguem d'empreses diferents, necessitaríem molt més contacte a l'hora de, vale, nosaltres estem tenint aquest problema, com l'esteu solventant vosaltres, o vosaltres teniu aquest problema, nosaltres us podem donar un cop de mà. Crec que estem treballant al mateix sector, sí que és veritat que cada empresa al final treballa de la seva manera, però nosaltres tenim comunicació, doncs, per exemple, si jo tinc un conegut a la platja de la Pineda, nosaltres parlem, nosaltres comentem, escolta, doncs, podríem canviar una cosa, podríem canviar una altra, m'agrada el que fas tu, t'agrada el que faig jo. Sí que podria, a nivell institucional costa més, perquè al final és un món, el salvament i socorrisme, que està, és bastant complicat entrar-hi dins de les empreses, llavors hi ha molta competència. I al final, doncs, bueno, cada empresa fa el seu. Sí que és veritat que a nivell personal potser sí que m'agradaria més que tinguem una miqueta més d'unió tots els serveis de socorrisme per a poder millorar el servei de cara general a la ciutadania, que al final és, a mi m'és igual que una persona de Vilaseca vingui a banyar-se a Tarragona i m'és igual que una persona de Tarragona vingui a banyar-se a Vilaseca. I al final el que vull és que el servei sigui competent i que sigui efectiu.
Crec que el Ferran Casas, des de l'estudi de RAC1 a Barcelona, vol fer una pregunta
sí,
a l'Aleix Font.
Sí, bé, s'ha parlat d'ampliar els horaris de socorrista, com deia abans el Miquel, de fer més indicacions de quines són les zones de perill, però una de les coses de les que s'ha parlat és de posar més boies, no?, per limitar més els llocs de bany perquè la gent pugui veure més a partir d'on és perillós. Aquesta pot ser una bona solució, el tema de posar més boies?
Sí, al final amb la reunió que vam fer a l'Ajuntament de Tarragona i amb la Conselleria de Medi Ambient, amb l'alcaldessa i policia local, vam determinar que hem de buscar un model semblant dels serveis de socorrisme que estan funcionant bé des de fa molts anys. Nosaltres ens volem fixar una miqueta, per exemple, en País Basc, que allà el que fan és delimitar zones de bany aquesta zona és segura per banyar-se, aquesta zona no és segura per banyar-se. I allà se respecta molt. Llavors, aquí el que estem buscant és un model similar. Amb la zona balisada de la platja del Miracle, del ponent de la platja del Miracle, al tocar el port esportiu, nosaltres el que volem és limitar aquella zona, ja que és la zona més conflictiva que hem tingut durant tot l'any i a l'històric dels anys. Llavors, nosaltres creiem que serà positiu el tema d'això, de limitar molt, molt, molt escotament la zona de banya allà a la platja del Miracle.
Sònia.
Bé, jo no tinc cap estudi de les corrents, però sí l'experiència d'anar cada estiu a la Costa Daurada, i aquest any pensava, sí que tinc mala sort, que cada cop que hi vaig a la platja no em puc banyar, o puc banyar-me molt poquet perquè hi ha mala maror, no? Una platja que, ja dic, porto tota la vida anant de vacances i amb tot l'estiu, no sé, potser quan era petita, un o dos dies no et podies banyar, no? Que et feia molta ràbia que els papis no et deixaven. I aquest any és veritat que hi ha una diferència. Suposo que les persones que estem acostumades a anar a la Costa Daurada, psicològicament tens la sensació de que això, que és un mar poc perillós perquè has de caminar molt perquè et cobreixi, normalment és com una mena de piscina, no? I també, pel que fa al tema dels socorristes, els 6 anys que jo vaig ser diputada, era recurrent que quan s'apropava l'estiu hi havia mocions, propostes de resolució per al tema dels socorristes, i veig que encara no s'ha solucionat. I era com un clàssic, no? Cada any el tema dels socorristes, d'això fa, crec, que 4 anys que no soc diputada, i veig que encara no 4, 3, però veig que continua una dècada després i ajuntem tots els anys sense solució.
Sí, al final nosaltres el que veiem és que el món del socorrisme aquí a Catalunya especialment, estem treballant 5 mesos, alguns llocs que poden tenir més afluència de turistes, 6 mesos, però després els altres 6 mesos, òbviament nosaltres desapareixem de les platges, llavors desapareixem del mapa. Sí que és veritat que poder, si aquestes actuacions que s'hagin de fer a nivell legal, ja aquí ja... Jo tampoc m'hi vull posar perquè no n'entenc. Si aquestes actuacions a nivell legal se poguessin moure de cara a l'hivern, de cara a l'estiu ja estarien funcionant al 100%. Però això realment és algo que no, de part nostra no ho podem tocar. Llavors és algo que no sabria dir-te exactament com podria anar.
Bueno, en el cas del Parlament, encara que s'aprovin com són merament declaratives, no obliguen als governs, que a més han anat canviant els diferents governs en aquests anys, però no obliguen al Parlament, encara que hi hagi suposadament un acord perquè tothom vol que es faci alguna cosa, però finalment és responsabilitat del govern que estigui en aquell moment poder solucionar-ho.
Sí, al final nosaltres, en cas que ens demanin ajuda per fer qualsevol cosa, per fer el manual de bones pràctiques, que sigui una llei, nosaltres al final sempre estarem disposats a ajudar a millorar el sector. Si això comporta que de cara a uns anys puguem tindre un sector molt més regulat i molt més professional, a nosaltres ens sembla perfectament. Sempre apoyarem les autoritats a qui sigui el competent de fer això perquè ho tirem endavant. Això segur.
Pregunta a Dolors i acomiadarem a l'Aleix Font.
Gràcies, Sergi. L'Aleix ens ha explicat molt bé, no?, la regulació, les mancances, les possibilitats de millora que hi ha en el vostre sector, que tu deies molt bé, no?, el que feu és una tasca preventiva d'advertència, fins i tot de formació, no?, de dir-li a la gent de coneixement del territori, doncs mira, per qui no entris, per qui vigila, que això indica tal cosa. Per tant, aquesta tasca i la de final de trajecte, que seria la de salvament, que malgrat tot, quan hi ha un incident, hi ha una incidència, doncs vosaltres esteu allà, no? Per tant, per evitar-ho, i quan no s'ha pogut evitar, doncs per rescatar o per socórrer. A mi em falta, em falta no perquè ho hagis de dir tu, però em ve al cap la necessitat de que parlem de l'altre element de l'equació, no? Que som els usuaris de les platges, que són les persones que estan doncs, prenent el sol o que volen banyar-se en un moment determinat, i el que volia saber, perquè em sembla que jo no ho he sentit aquests dies, és si ara som més imprudents. Perquè si mirem els altres elements de l'equació, quan ara la Sònia parlava de quan fa anys anàvem a la platja, aleshores no tothom sabia nedar. Avui la majoria de les persones, la canalla de l'escola, doncs té molts, doncs aprenen a nedar a l'escola, és a dir, tenim més formació també pròpia, no?, física, per enfrontar-nos en el mar, coneixem més el medi. És veritat que hi ha un ús més massiu, fins i tot, no?, dels espais naturals, a les platges, també els rius, hi ha més piscines en general, per tant, tenim més coneixement físic i sabem nedar més, també en fem més ús i per tant ho coneixem més, i per tant el mil que em falta saber, i t'ho preguntava per si vosaltres això també ho teniu detectat o estudiat, si ara fem menys cas, si quan veiem una bandera vermella, no, malgrat això hi ha gent que entra en el mar, si malgrat avisar que hi ha unes bolles i que en alguna zona no es pot banyar, la gent va i s'hi banya, si en això som més rebels o no és pas aquest un dels factors que fa que hi hagi, doncs ara estiguem parlant, no, d'aquest repunt arreu d'aquests casos o d'aquesta necessitat de rescat. Perdona.
Sí. Finalment, nosaltres el que veiem a la platja és que tenim molts usuaris que sí que ens fan cas, ens fan molt de cas, a la que posem una bandera groga, una bandera vermella, ja reculen una miqueta, ja tiren una miqueta endarrere, surten de l'aigua, ens fan bastant de cas. Sí que hi ha un percentatge, que no te sabria dir exactament quin és, doncs que és un percentatge de gent amb el que ens costa lidiar, ens costa que aquesta gent surti fora. Sí que és veritat també que fa anys enrere no teníem tanta exposició a les xarxes socials, llavors no ens enteràvem si s'ofega una persona, si hi ha un rescat, si qualsevol cosa. Potser no ho teníem tan present com ho podem tindre ara, que a la mínima que un socorrista entra a l'aigua, ja tenim 3 o 4 vídeos al Twitter confirmant, mira, doncs hi ha un rescat en aquesta platja, està passant això, està passant allò. Realment les coses passaven igual. Jo, pel que parlo amb companys que treballaven altres anys, anys enrere, bastants anys enrere, em confirmaven això, que al final les coses passaven igual, no eren tan mediàtiques, però seguien passant. El tema de si la gent ens fa menys o menys cas amb la prevenció, això realment cada any és exactament el mateix. Llavors, no és algo que vagi variant. Al final, la societat és bastant semblant.
Mm-hmm. Aleix Font, coordinador de les platges de la Creu Roja a Tarragona, moltíssimes gràcies per atendre la trucada al Món RAC1 i molts ànims amb el que queda d'estiu.
Perfecte, moltes gràcies a vosaltres.
Esteve, no sé si vols afegir alguna cosa.
Doncs que la gent segueixi gaudint malgrat tot de les platges, que malauradament jo crec que aquest debat de fons sobre el socorrisme, el salvament i la seguretat a les platges va i ve en funció de si tenim un estiu més o menys mogut, i que caldria que a banda d'això hi hagi una anàlisi profund i si cal fer aquest marc normatiu compartit o si cal canviar coses a nivell de recursos, fer-ho i no esperar que tinguem un juliol o un agost especialment mogut, perquè jo malauradament ja fa 20 anys pràcticament que fem estius aquí a la Costa Daurada, i depèn d'això, de si tenim un estiu amb més o menys banderes grogues, amb més o menys ofegaments, però el problema segueix allí, no? Una mica enquistat, i jo crec que entre tots, sobretot l'administració, s'hauria de posar fil a l'agulla, i que gaudiu molt del Priorat, no cal dir-ho.
Home, això sens dubte ja ho estem fent des d'ahir, tot i que el Miquel ens ha dit que som uns pixapins. Que una mica tindrem.
Una mica sí.
Això, una mica tindrem tot això. Esteve, gràcies, una abraçada.
Gràcies, una abraçada, salut.
3 minuts i arribarem a 9:15. Farem una petita pausa i quan tornem vull posar un altre tema sobre la taula, que és aquest que comentàvem també a 9:15 del matí. Aquest cafè per a todos i la reacció que ha generat a la immensa majoria de comunitats autònomes d'Espanya, governades pel PP, aquesta proposta de posar sobre la taula un nou sistema de finançament, i totes les comunitats que han reclamat de dir això... Amb Catalunya sola, no. Nosaltres també volem l'un nostre. Ara tornem.
Arriben al Corte Inglés les ofertes límit. Aquell moment perfecte perquè els més desperts puguin obtenir grans productes als millors preus. Només els més ràpids podran aconseguir ofertes increïbles. En joguines és millor afanyar-se, perquè hi ha un 30% de descompte en una selecció de Lego. En Pinipom, en pagues 2 i te n'emportes 3. 50% de descompte en una selecció de Nancy. I en tot l'univers friki gaudeix d'un 15% de descompte. No acumulable a altres promocions. Així són les ofertes límit, només al Corte Inglés. Del 3 al 6 d'agost a botigues web i app. Recordeu que tots els diumenges i festius fins al 15 de setembre al Corte Inglés de la Diagonal, plaça Catalunya i del Portal de l'Àngel romandran oberts de 12 del migdia a les 8 del vespre perquè pugueu fer les vostres compres amb comoditat.
Des que el món és món, la terra, l'aigua, els boscos, les plantes, els animals i les persones, hem sabut conviure en un equilibri perfecte, un equilibri natural tan savi com fràgil, que ens diu que els oblits, els focs, els motors i els actes incívics no hi caben. Descobreix l'equilibri entre gaudir i protegir a espaisnaturals.cat. És un missatge de les Diputacions i la Generalitat de Catalunya. Per la sostenibilitat, sempre endavant.
El sol, la platja, no haver de conviure amb el teu agressor. Glòria Fuertes, el 8M, el 016, estimar en 6 llengües, assistència jurídica sense necessitat de denunciar per a víctimes de violència masclista, sentir-te segura, ser lliure, estar viva. Espanya, delegació del Govern contra la Violència de Gènere, Ministeri d'Igualtat, Govern d'Espanya.
Mira que agost que s'hi està a la platja, eh? Que a gust seure a llegir un llibre, sota el parasol, mentre corre la brisa i amb el so de les onades del mar. I mira que un es queda a gustet, després de banyar-se i estirar-se la tovallola. Et quedes, a gustíssim.
Aquest 5 d'agost, sorteig extraordinari d'agost de Loteria Nacional, amb 105 milions en premis.
Si et toca, et quedaràs a gustet, a gustet.
Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
El preu Lidl és... a millor preu.
200 grams de nou sense closca a l'Esto ara per 1,79. T'estalvies un 18%. I el nostre plàtan de Canàries per 1,29 al quilo. T'estalvies un 38%. Lidl, marca la diferència.
Que a casa teva compten persianes motoritzades programables? La meva em descompta un 15% si vull canviar-les. Contracta la teva assegurança de la llar amb Verti des de només 78 euros l'any i gaudeix d'un descompte del 15% en el nostre servei de reformes, perquè et posis fins i tot escales mecàniques si vols. Verti, estalvia temps, estalvia diners.
Tornen els polls? Filbit, la teva marca de confiança contra polls i llemes. Filbit, de Laboratori Zern.
Sí, sí, molts portals, moltes webs, molts concessionaris, però al final el tracte, les facilitats i allò que necessitava a l'hora de trobar un cotxe, només ho he aconseguit a edificar.com. No t'ho creus? Prova-ho, prova-ho! edificar.com. I si fa falta, te'l portem personalment fins a casa.
Ex verano, hoy te digo adiós.
Un verano nuevo
me ronda el corazón.
Le digo chao pescado
al pato combinado.
Tengo una nueva ilusión. Esta es la mariposa que me ronda el corazón.
Ja tens el teu cupó de l'extra d'estiu de l'11? 15 d'agost, 15 milions d'euros i 10 premis d'un milió. Extra d'estiu de l'11 i posa un nou estiu a la teva vida. Compra-la ara.
A tots els que jugueu a l'11, ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
Bon dia. En el sorteig del cupon diari celebrat ahir, el número premiat va ser...
33.601. 33601.
Sèrie
9009.
Avui, com cada dia, hi ha un venedor molt a prop teu repartint il·lusió. Gaudeix del dia. I ja ho saps, a tots els que jugueu a l'11, ben jugat.
Horitzontal, 22 lletres, revista de passatemps que cada diumenge pots aconseguir amb La Vanguardia. La resposta? Mega passatiempo semanal. Si vols un estiu ple de sudokus autodefinits o mots encreuats, emporta't cada diumenge un nou mega passatiempo semanal amb La Vanguardia per només un euro.
RAC1 i la Generalitat de Catalunya us estan oferint El Món a RAC1 en ruta d'estiu amb Sergi Embúdio en directe des de Falset.
El perquè de tot plegat.
12 minuts i les 10 del matí. A veure, Ferran Casas, que em consta que sobre aquest tema que comentava abans d'anar a la publicitat, aquest Café para Todos que ha tornat a sorgir, que ahir ho comentàvem a la tertúlia. Dèiem, estem tornant a tenir debats de fa 15 o 20 anys. Però, bueno, el tema està sobre la taula.
Però els tenim perquè són debats irresolts.
Sí, sí, absolutament. Clar, igual que el català, allà, també, que ara en podem parlar, si voleu.
Clar, clar, és a dir, hi ha gent que diu, és que això és un debat autonòmic. Ja, però és que és un debat irresolt. I estem parlant d'entre 18 i 20 mil milions d'euros cada any de dèficit fiscal, espoli fiscal, com en vulgueu dir, que són diners amb impostos que paguen els catalans i que no tornen. I que hi ha una llei orgànica espanyola, que es diu Estatut de Catalunya, aprovat en referèndum l'any 2006, que parla del principi d'ordinalitat, que vol dir que després de ser solidària, Catalunya no quedi en una posició de recursos per càpita pitjor a la que està, i això no s'està complint. Catalunya és la tercera comunitat per càpita que més aporta a l'Estat, els ciutadans, després de Madrid i les Illes Balears, i després quan es reparteixen els recursos per càpita és la desena. És a dir, passa de la tercera a la desena posició. Per tant, hi ha una llei orgànica espanyola, que es diu Estatut de Catalunya, que no s'està complint. Aquesta llei també diu que hi ha d'haver un consorci tributari entre l'Agència Tributària Espanyola i l'ATC, l'Agència Tributària de Catalunya, per exemple, per lluitar contra el frau fiscal. Això mai s'ha arribat a complir. I després, per intentar complir tot això, per intentar-ho fer, històricament, el que han demanat els partits catalans és treure Catalunya del règim comú, treure Catalunya de la LOFCA, de la Llei Orgànica de Finançament de les Comunitats Autònomes. I això és el que fa pànic a els presidents autonòmics, ara la majoria del PP. Abans estava la cosa més repartida, no? Però ara hem vist com aquestes últimes hores doncs, hi ha un autèntic toca somatent dels presidents autonòmics del PP, perquè evidentment això els hi fa autèntic pànic la possibilitat de que Catalunya pugui sortir d'aquest règim comú i bilateralment acordar un model de negociació amb l'Estat. Perquè si Catalunya no està al règim comú, si Catalunya redueix la seva aportació global, doncs és evident que el sistema és menys sostenible. També és cert que ara segurament pot ser un bon moment per fer-ho, en el sentit de que econòmicament doncs, l'economia està en un cicle expansiu. La Dolors Camats, que està aquí i estava a primera línia política quan es va negociar l'últim sí. model de finançament, el de l'any 2009, va ser un molt mal moment. La crisi financera brutal comença l'any 2008 i l'estiu del 2009 és quan es negocia l'últim acord de finançament que fa, em sembla que va caducar l'any 2014 perquè és quinquenal, per tant, faria 9 anys que s'hauria d'haver renovat. Però quan es va fer aquell últim model de finançament a l'any 2009, no hi havia diners. I per això no va donar tampoc els fruits esperats, perquè el model de finançament de la Generalitat està molt vinculat als ingressos tributaris, a l'IVA, a l'IRPF, als impostos especials, que tenen molt a veure amb el dinamisme de l'economia, amb la recaptació d'impostos vinculats al consum i vinculats al treball.
Com que no us veig, us demano que
una pena, us
gestioneu una mica, i us demano Dolors, Sònia i Miquel. Vale, a partir d'aquí podeu anar intervenint, només faltaria.
Molt bé. Nosaltres, com que no et veiem, tampoc no sabem quin joc ens dones. I, per tant, ens anirem autogestionant, com molt bé dius.
Escoltarà, si no, us tallaré, cap problema.
Sí, sí, ja m'ho temo, també. El Ferran deia ara una cosa que té raó, i és que efectivament només es pot plantejar un sistema de finançament, que ara el de Catalunya és evident, no?, que no és... que el vigent no hauria de ser l'actual, només es pot gestionar des de l'Estat tenint en compte que totes les comunitats autònomes en surtin guanyant. És a dir, no es pot plantejar, crec, des de l'Estat en aquests moments un sistema, un reformar el sistema de finançament només per una comunitat autònoma, només per Catalunya, per molt que, no, l'origen sigui un incompliment actual de l'Estatut o fins i tot una negociació per una investidura, i només es pot plantejar en termes realistes, no, perquè les pròpies comunitats autònomes hi estiguin a favor, si hi ha un repartiment en el que es compensa, no, o tothom acaba tenint més ingressos o guanys d'alguna manera. I per tant s'ha de fer en un moment en el que l'economia permeti que el repartiment sigui més ampli, no? Per tant, no que el pastís sigui més petit, sinó que el pastís sigui més gran. I ara, efectivament, és un moment en què això es pot entomar, perquè l'economia espanyola està, en, no? per dir-ho així, en elements de creixement i en índexs macroeconòmics que permeten plantejar un tipus de debat d'aquestes característiques.
Sònia.
Sí, jo crec que el sistema de finançament s'ha de reformar. Crec que amb això hi ha consens, entre altres coses perquè és un sistema de finançament força arbitrari. Ens poden dir que és injust i segurament tenen raó, però en general és que és molt arbitrari.
Molt apedaçat.
Sí, amb la qual cosa un sistema arbitrari, per definició, acabarà sent injust.
I poc
no?
transparent.
I poc transparent, les dues coses.
Sí, és... però arbitrari no, és a dir, sí, està regulat, és a dir,
però de la manera
està
regulat,
pactat, està...
Sí, però és... primer, opac, com ha dit el Ferran, i també és força arbitrari, i a més, també s'ha dit, està caducat. El que no es
pot... No, i això ha provocat que la pedassin, perquè es va fer un model el 2009, va durar 5 anys, i després, amb la Covid, amb el tema d'Ucraïna, s'ha anat posant finançament extra, es va crear el FLA per
clar,
finançar...
Clar, hi ha incompliments, hi ha elements sobrevinguts...
Clar, però, a més, és clar, la realitat del 2023 no té res a veure amb la realitat del 2008. S'ha de canviar, això estem d'acord. El que no pot ser és que aquesta reforma del sistema de finançament sigui una mena de mercat persa on cada comunitat autònoma diu que hay de lo mío i tornarem a tenir, si es fa d'aquesta manera, un sistema arbitrari, injust i, a més, amb uns motius, diguem-ne, poc ètics, des del meu punt de vista. És a dir, això s'ha de fer amb un consens, segurament tots sortiran una mica perdent i tots sortiran una mica guanyant, però s'ha de fer amb totes les comunitats autònomes. I no pot ser a canvi de que, com el resultat electoral dona que en unes comunitats autònomes hi ha uns partits que tenen pes, estem parlant de Catalunya, però també estaríem parlant de Compromís, no? O el BNG també dirà que hay de lo mío, les comunitats autònomes que no tenen aquest tipus de representació no puguin entrar, diguem-ne, a la subhasta. No?
A tu et sembla normal el dèficit fiscal que tenen Catalunya, el País Valencià i les Balears, els països catalans?
Però podem estar d'acord.
Sembla normal.
No, podem estar d'acord en que això s'ha de canviar, però estarem també d'acord que no es pot canviar perquè tu, una comunitat autònoma,
bueno,
ha tingut un representant.
S'ha d'usar les palanques que tens en cada moment.
A mi perquè, això em sembla molt injust.
Clar, però com que no es pot fer d'altra manera, s'ha de recórrer al mercat persa, perquè l'organització d'aquest estat dona això.
I perquè no aspirem a que sigui una reforma justa, o el més justa que es pugui, perquè segur, com dic abans, deia abans...
Perquè
no
s'ha intentat mil vegades i no s'ha fet mai, i s'ha intentat amb governs del PP, s'ha intentat amb governs del PSOE, amb majoria absoluta, amb majoria relativa, amb Convergència i Unió pactanti, amb el tripartit, s'ha intentat del dret, del revés, per la dreta, per l'esquerra, no, i no ha funcionat.
Permeteu-me un incís.
Val, un moment, Dolors, digue'm, incís,
que no me'l permets,
i el Miquel Bonet. No, sí, fes l'incís, Dolors, i després vull sentir el Miquel Bonet, que el tinc aquí al costat, i que és complicat que pugui intervenir.
Clar,
val, per tant, la Dolors fa l'incís, i intervé el Miquel Bonet, i a partir d'aquí un altre cop el que calgui.
Ens autogestionem els tres ja, perdona Miquel, però autogestionar-nos amb tu ja costa
molt. No, feu,
ja fa bé el Sergi de donar-te...
Tinc un cop d'estat, endavant.
De donar-te... No, de passar-te la pilota després.
O pistes.
Escolta, l'incís... és a dir, no confonguem que quan es posi el debat, o si es posa el debat de la negociació del finançament de les comunitats autònomes d'aquesta reforma sobre de la taula, és evident que el procediment ha d'incloure, doncs, a totes les comunitats autònomes, al propi govern espanyol, les institucions de l'Estat, i ha de ser una negociació oberta, i ha de ser una negociació que inclogui, i que a més està molt, molt pautada, tant a nivell legislatiu com a nivell governamental. Per tant, no confonguem això, que serà el procediment, si és que finalment es fa, amb per què es comença aquesta negociació, que efectivament la història ens diu, i ara estem de nou en un moment, en què els moments en què es planteja la reforma del finançament venen sempre quan el govern estatal, o la majoria, o l'aspirant al govern a l'Estat, necessita de majories que han estat sempre a partir de partits nacionalistes o a partir de majories que ho permetien. I la investidura de José María Aznar amb l'acord del Majestic amb el president Pujol signant el traspàs dels impostos que ara, no, dels que feia referència al Ferran, doncs n'és l'exemple recurrent, però altres vegades ha passat també que és una negociació política o una negociació d'investidura que posa sobre la taula, entre d'altres, la negociació del finançament. Però que sigui una negociació d'investidura no vol dir que després la negociació i sobretot l'acord només es faci entre aquells que negocien una investidura, sinó que hi ha d'haver un acord que passi pel Congrés, i evidentment això haurà d'incloure no només el Partit Popular i el Partit Socialista, sinó els altres partits que garanteixen, no, que hi hagi la majoria suficient. Per tant, ho dic perquè una cosa és l'element com a negociació, i l'altra és si finalment hi haurem una negociació de finançament que, com molt bé dèieu, efectivament cal reformar. Fent l'incís, gràcies.
Una prèvia, ja que la Dolors recordava Aznar, jo me'n recordo la seva mítica frase profètica de que es trencaria abans Catalunya que Espanya. Uh-huh. I refent una mica la frase, també crec que es trencarà abans Espanya que la hisenda espanyola. Començant per aquí, Qualsevol cosa que es digui ara em sembla una mica fer escarafalls. Dit això, el debat també em sembla absurd mentre existeixi l'excepció foral basca i navarra. Mentre existeixi això, no entenc com algú pot objectar en que hi hagi un tractament diferenciat des del punt de vista fiscal per Catalunya. Després s'haurien de trobar les formes polítiques o administratives o el que faci falta per canviar això, però l'excepció existeix i no hi ha cap mena de motiu de fons per negar aquesta possibilitat. Entenc jo, fora dels motius tècnics, però és que a mi els motius tècnics ha arribat a un punt que ja no m'interessen. Estem parlant de política i sempre, si hi ha voluntat, hi ha maneres d'arribar fins a això. Que hagi de ser un mercat persa, que suposo que això del mercat persa que es diu ara és una reformulació del peix al cove de tota la vida, que és cap on estem tornant, pel que sembla, i si és l'única fórmula a la qual ens podem acollir.